Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Un pacte polític per frenar la polarització i donar sortida als migrants que esperen una solució a la seva dura situació, la que pateixen a Espanya. Això és el que ha demanat el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, aquest matí durant el discurs inaugural de la plenària dels bisbes. El també arcabisbe de Valladolid ha alertat contra el perill de consolidar la fragmentació social i política, la polarització i l'individualisme per reivindicar un nosaltres que sigui integrador i al servei del bé comú. L'Església, segons ha recordat Argüello, practica el diàleg amb les institucions civils des de la seva adhesió a una doctrina social que defensa la justícia, la pau i la bona convivència per sobre de les ideologies. Amb aquestes paraules de Luis Argüello tenim un missatge d'esperança que és molt necessari avui. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 31 de març, memòria de Sant Guiu de Pomposa, de Santa Balbina de Roma i de Sant Benjamí, diaca i màrtir, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Bona tarda, Júlia.
Hola, Ignasi, bona tarda.
Què destaquem aquesta hora?
Doncs mira, estem molt pendents d'Astúries perquè ja són 5 els morts per una explosió a la mina de Zarreu. També hi ha 3 ferits molt greus. A banda, els equips d'emergències encara busquen una persona que hauria quedat atrapada sota la runa després d'aquesta explosió. El portaveu del govern asturià, Guillermo Peláez, ha confirmat que en total hi ha 9 treballadors que han patit cremades de diversa consideració i ja han ingressat a l'hospital. A través de les xarxes socials, el mateix govern diu que segueix amb preocupació aquest accident. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat bombers i efectius de la Guàrdia Civil. Recordem que ja són 5 els morts per aquesta explosió i els equips d'emergències busquen aquesta persona que a hores d'ara continuaria atrapada sota la runa. I un dia més, molt pendents de Rodalies, perquè aquesta hora es troba interrompuda la circulació de trens a l'R1 entre Canet de Mar i Mataró per una avaria a les instal·lacions, una incidència que tenia lloc després d'una jornada complicadíssima a la xarxa ferroviària catalana. Dues incidències al sistema d'electrificació complicaven aquest matí i encara ho estan fent ara, complica molt la circulació a l'R4, l'R8 i l'R2 Nord. En el primer cas es tracta d'una avaria a Castellbisbal i d'altra banda una segona incidència també d'electrificació Sant Mollet, Sant Fos, volem dir, afecta també la circulació a l'R8 i l'R2 Nord. I un darrer apunt en política, en aquest cas internacional, la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, ha estat condemnada a 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació per malversar fons del Parlament Europeu. Segons la lectura de la sentència del Tribunal Correccional de París, i que ha recollit i està recollint també la premsa francesa i també la d'arreu del món, la formació de Le Pen va fer servir fons de l'Eurocambra per pagar assistents quan en realitat treballaven pel partit a París i no a Brussel·les o a Estrasburg, on recordem hi ha les seus del Parlament Europeu. D'aquesta manera, el Tribunal de París impedeix a la líder d'ultradreta presentar-se a les eleccions presidencials que estan previstes pel 2027.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Papa ha mostrat en el seu missatge de l'Àngelus d'aquest quart diumenge de Quaresma la seva proximitat amb les poblacions del sud-est asiàtic afectades pel terratrèmol de la setmana passada, a més d'invitar tots els creients a continuar pregant per la pau, sobretot als països on hi ha conflictes armats. I dins l'octava pasqual, Calella acollirà la Pasqua Jove Diocesana de Girona per a nois i noies nascuts entre el 1990 i el 2010 arreu de la diòcesi gironina. En declaracions a Ràdio Estel, el delegat diocesà de Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona, Dago Rojas, ha assegurat que aquesta Pasqua s'està organitzant amb l'il·lusió d'anar a l'encontre de Jesucrist ressuscitat. I un nom propi, el del català Carles Gil, que ha estat designat nou general de l'Escola Pia, el principal càrrec dins la cúria d'aquest orde, en substitució de Pedro Aguado, que ha estat nomenat bisbe de les diòcesis d'Osca i de Jaca per decisió del Papa Francesc. Després del bloc informatiu parlarem de la campanya Per Tants 2025. La Conferència Episcopal organitza aquest any, coincidint amb l'inici de la campanya de la declaració de la renda, un recorregut en autobús per les diòcesis espanyoles i per ensenyar els grans projectes. Conversarem uns minuts amb el bisbe de Tarassona i director del Secretariat per al Sosteniment de l'Església, Vicente Rebollo. I els últims minuts seran per a la veu de Càritas, amb l'actualitat i l'agenda. Avui comptem amb el testimoni de Maria José Rosell, secretària general de Càritas diocesana de Lleida. Amb ella parlarem de com viu, en la condició de dona, la seva experiència en el sector de la caritat, en el tercer sector social, concretament. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip, amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, el Guillem Andrés i la Glòria Romero a les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus, coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha alertat aquest matí durant el discurs inaugural de la plenària dels bisbes davant del perill d'un sistema econòmic com l'actual que provoca, ha dit, la caiguda de la natalitat. Després de lamentar que hi ha més mascotes que nens, el prelat ha assegurat que les legislacions referides a la vida, al matrimoni, al sexe i al gènere consagren l'individualisme autònom i empoderat com a antropologia de referència en què la ideologia moltes vegades se sobreposa a la biologia.
Las legislaciones referidas a la vida, el matrimonio, el sexo y el género consagran el individuo autónomo y empoderado como antropología de referencia en la que la ideología casi prescinde de la biología. Esta comprensión del sujeto como individuo no acaba de satisfacer, pues la reducción antropológica de persona a individuo lleva consigo una reducción de la razón, del afecto y de la voluntad. La insatisfacción trata de ser remediada con más dosis de poder o de sus sucedáneos adictivos, pero la nostalgia y el malestar continúan.
En aquesta línia, el també arcabisbe de Valladolid ha alertat contra el perill de fragmentació i polarització entre la societat i en la vida política, alhora que ha defensat el diàleg de l'Església amb les institucions públiques i econòmiques al servei del bé comú.
¿Cuál es lo útil? Lo que dicta el mercado. ¿Cuál es lo conveniente? Lo que satisface el deseo, que está modulado, formateado por unas propuestas de estilo de vida ligadas a los intereses económicos. En las cuestiones políticas, nuestra propuesta de diálogo ha querido favorecer el encuentro y el bien común. Y nos hemos encontrado con dos asuntos relacionados, la concepción del nosotros y la del progreso.
En un altre moment, el president de l'Episcopat ha recordat la iniciativa legislativa popular sobre regularització de 500.000 de migrants actualment en tramitació al Congrés dels Diputats i on ha participat l'Església. Luis Argüello ha demanat un gran pacte entre els dos grans partits de la cambra perquè tiri endavant.
La conferencia siempre ha reconocido el derecho del Estado a regular los flujos migratorios, la necesidad de abordar las causas migratorias en colaboración con los países de origen y de combatir las mafias, siempre desde el principio de la dignidad humana, que nos impulsa a abordar la situación de los que ya residen en nuestra nación. Por eso, ante la situación de estos miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores, proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la iniciativa legislativa popular.
Una iniciativa, recordem-ho, per regularitzar 500.000 de migrants sense papers que actualment hi ha a l'Estat espanyol. Argüello ha defensat, d'altra banda, la sinodalitat, el camí tots junts en l'Església i més participació dels laics i laiques en la vida eclesial per evangelitzar en el món d'avui, tal com proposa el Papa Francesc. A l'inici del discurs, el president de l'Episcopat ha felicitat Bernardito Auza pel seu nomenament com a nunci apostòlic davant la Unió Europea i ha agraït la seva tasca d'aquests 5 anys com a nunci d'Espanya. A més, Argüello ha desitjat a Auza que en la seva tasca davant les institucions europees ajudi en aquest moment convuls d'Europa a oferir la llum de l'Evangeli i de la doctrina social de l'Església, així com una perspectiva catòlica de la situació del món. per edificar la justícia i la pau entre els pobles. Després del nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Bernardito Auza ha dirigit la que ha estat ja la seva última salutació a la plenària de l'Episcopat espanyol abans d'incorporar-se a la seva novena, a la seva nova destinació a Brussel·les com a representant del Papa a la Unió Europea. En aquesta plenària, la número 127, entre altres grans temes, els bisbes defineixen aquests dies, fins dijous, les línies pastorals que marcaran el treball de l'Episcopat espanyol fins al 2030. També dialogaran sobre com aplicar a Espanya el document final del sínode i la carta sobre el procés d'acompanyament en la fase d'implementació, que preveu diferents etapes fins que es faci una assemblea eclesial l'octubre de 2028. A més, en aquesta assemblea plenària, el Servei de Coordinació i Assessorament de les Oficines per a la Protecció de Menors presentarà als bisbes el resum de l'activitat realitzada l'any 2024. D'altra banda, es valorarà una proposta de declaració sobre els 1.700 anys del Concili de Nicea, elaborada des de la Subcomissió Episcopal per a les Relacions Interconfessionals i el Diàleg Interreligiós. A banda d'altres qüestions de coordinació entre les diòcesis, sobre temes d'iniciació cristiana d'adults i educació, entre altres, la vicesecretària d'Afers Econòmics informarà dels treballs desenvolupats per al model unificat de rendició de comptes.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió. El Papa, que continua amb la seva recuperació a la residència de Santa Marta, al Vaticà, ha mostrat en el seu missatge de l'Àngelus d'aquest quart diumenge de Quaresma la seva proximitat a les poblacions del sud-est asiàtic afectades pel terratrèmol d'aquests dies passats, a més d'invitar els fidels a continuar resant per la pau, especialment als països en conflicte. Concretament, ha fet una crida a continuar pregant, confiant en la misericòrdia de Déu Pare per la pau a la turmentada Ucraïna, a Palestina, a Israel, al Líban, a la República Democràtica del Congo i a Myanmar, que també pateix molt precisament pel recent sisme. A més de pregar pels afectats d'aquesta catàstrofe natural, el pontífex ha posat èmfasi en la necessitat de reduir la tensió al Sudan del Sud i ha renovat la seva sincera crida a tots els líders perquè facin tot el possible per reduir la tensió en aquest país africà. Francesc afirma que cal deixar de banda les divergències i amb valentia i responsabilitat seure al voltant d'una taula i iniciar un diàleg constructiu. Ha recordat que només així serà possible alleujar el patiment del poble de Sudan del Sud, ben estimat, i construir un futur de pau i estabilitat. Recordem que al Sudan la guerra continua cobrant-se vides innocents, i així ho recorda igualment el Sant Pare, motiu pel qual ha invitat la comunitat internacional a redoblar els esforços per afrontar aquesta terrible catàstrofe humanitària. Finalment, abans de confiar la família humana a la protecció de Maria, Mare de la Misericòrdia, Francesc ha citat un fet positiu, que és la ratificació de l'acord sobre la delimitació de la frontera entre el Tadjikistan i el Kirguizistan, animat els dos països a seguir per aquest camí. D'altra banda, l'Església tindrà 3 nous sants i un nou beat, concretament el bisbe de Mardin dels armenis, martiritzat el 1915, serà un d'aquests nous sants durant el genocidi a armeni. També el laic Peter Turrot, de l'illa de Rakunai, a Rabaul, a l'actual Papua Nova Guinea, catequista, també màrtir. I finalment, Maria del Carme, religiosa fundadora de les Serventes de Jesús a Veneçuela, que va exercir amb amor el seu servei en parròquies i col·legis, dedicant-se en particular als més necessitats. El seu nom complet era Carmen Elena Rendiles Martínez, nascuda el 1903 a Caracas, i serà la primera santa veneçolana de Veneçuela. Finalment, destaquem que els sacerdots missioners de la Misericòrdia, uns 500 que han viscut aquest cap de setmana el seu jubileu a Roma, rebien un missatge especial del Papa Francesc, llegit per Rino Fisichella durant la missa d'aquest diumenge a la Basílica Vaticana. A la seva missiva, el pontífec expressa la seva gratitud i el seu alè cap a aquests missioners per la seva important tasca. El Sant Pare destaca la manera com els missioners de la Misericòrdia, a través del seu servei, donen testimoni del rostre patern de Déu, infinitament gran en l'amor, que crida tothom a la conversió i sempre ens renova amb el seu perdó. Igualment subratlla la centralitat de la conversió i del perdó i descriu aquests dos valors com les dues carícies amb què el Senyor eixuga totes les llàgrimes dels nostres ulls, i que són les mans amb què l'Església ens abraça a nosaltres com a pecadors. També els ha definit com els peus sobre els quals podem caminar en el nostre pelegrinatge per aquesta terra. En aquest sentit, ha recordat que Jesús, el Salvador del món, obre per a nosaltres el camí que recorrem junts, seguim-lo amb la força del seu esperit de pau. Recordem que els missioners de la Misericòrdia són un ministeri que va instituir el Papa al final de l'any Sant de la Misericòrdia celebrat el 2015, va ser el 2016, quan els va instituir. Altres notícies de l'actualitat. Calella acollirà dissabte 26 d'abril, dins l'octava pasqual, la Pasqua Jove Diocesana de Girona, una jornada adreçada a nois i noies nascuts entre el 1990 i el 2010 arreu d'aquesta diòcesi. El sacerdot i delegat diocesà de pastoral amb joves del bisbat de Girona, Dago Rojas, ha assegurat a Ràdio Estel que aquesta Pasqua s'està organitzant amb la il·lusió d'anar a l'encontre de Jesucrist ressuscitat.
Tenim un equip, un superequip entre la parròquia de Calella i l'equip de la delegació de joves que estan tirant endavant cada activitat i cada moment de tota aquesta diada per tal de poder viure junts aquest fet de la resurrecció i com, no, dins aquest context d'aquella setmana de l'octava i les aparicions de Jesús i com se va apareixent els deixebles, doncs poder arribar també nosaltres a explicitar-lo, no? En la vida, en el nostre caminar, bueno, en la nostra comunitat també parroquial.
Dagoberto Rojas, a més, ha comentat que des del bisbat de Girona i la delegació de pastoral amb joves es treballa cada dia per promoure la fe entre els joves d'aquesta diòcesi i oferir espais de comunió.
Tenim molta fe, com a delegació. Sabem que el Senyor sempre ens assistirà com... pues amb joves i que hi haurà sempre joves que buscaran de Déu. I a partir d'aquí nosaltres el que oferim és a Déu mateix. Oferir els espais per poder fer oració. Després, a través d'aquests espais, pues, poder també oferir etapes de formació, que són pues, grans pilars. No? I a partir d'aquí, que pugui haver un acompanyament entre tots. La delegació ofereix això, no? Un acompanyament a joves de diferents realitats.
La Pasqua Jove Diocesana de Girona, que es farà, recordem-ho, el 26 d'abril, finalitzarà amb l'Eucaristia presidida pel bisbe Octavi Vilà a l'Església de Santa Maria, a Calella, a l'Alt Maresme. A les 8 del vespre hi haurà després una xocolatada amb música a la plaça de l'Església. Hi ha molts joves cristians amb inquietuds i aquesta és l'ocasió perfecta per trobar-se, escoltar i créixer junts.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Carles Gil és un altre nom propi de l'actualitat d'avui perquè aquest religiós català ha estat designat nou pare general de l'Escola Pia, el principal càrrec dins la cúria d'aquest orde, en substitució de Pedro Aguado, que acaba de ser nomenat bisbe de les diòcesis d'Osca i Jaca per decisió del Papa Francesc. Carles Gil assumirà el càrrec fins a final del període de 6 anys en curs, moment en què es farà l'elecció d'un general en el 49è capítol general de l'Escola Pia. Carles Gil compta amb una llarga trajectòria dins de l'Escola Pia. Ha exercit diversa responsabilitat en l'orde i destaca, per exemple, la d'assistent general per Europa, una funció que li ha permès conèixer en profunditat la realitat de les diferents demarcacions escolàpies. La seva experiència i el seu coneixement de la institució han estat claus per a la seva elecció, ja que ha estat reconegut per la seva capacitat de gestió i el seu compromís amb la missió dels escolapis. L'últim català que havia ostentat aquest càrrec dins la cúria a nivell mundial havia estat Josep Maria Balcells, que va ser general del 1985 al 2003. El nomenament de Carles Gil ha estat rebut amb satisfacció dins l'Escola Pia. Una altra família religiosa, la família Creu Blanca, és notícia perquè celebra aquest 2025 el 50è aniversari del seu camí en l'Església. L'aprovació canònica dels germans franciscans de Creu Blanca, aquest és el seu nom complet, es va produir a Tànger el 27 de març de 1975, de la mà de qui era arcabisbe de la diòcesi, Carlos Amigo Vallejo, després arcabisbe de Sevilla, i considerat sempre un pare i amic pels germans. Isidoro Lezcano, el fundador, al costat dels primers germans, va voler que Creu Blanca fos casa i família per a les persones més vulnerables de la societat, i així ho va fer des dels seus inicis, quan el 1963 s'obria la seva primera casa familiar. Per tant, va ser dijous passat quan es van complir aquests 50 anys, però les celebracions tindran lloc durant tot aquest any en diferents zones geogràfiques on la família Creu Blanca és present. I aquesta matinada ha mort a Sant Cugat del Vallès el jesuïta Ignasi Salat, una figura clau en el món de l'educació a Catalunya. Havia nascut el 2 de març de 1933 i tenia, per tant, 92 anys. Va ingressar al noviciat de la Companyia de Jesús el 1950 i es va llicenciar en Ciències Físiques a Barcelona. Va ser ordenat sacerdot el 1966. Va dedicar Ignasi Salat la seva vida a la docència i a la transformació educativa amb una visió innovadora i un fort compromís amb l'alumnat i el professorat des de diferents serveis i responsabilitat. Defensava una pedagogia activa i personalitzada i va promoure el contacte amb la natura com a part essencial de l'aprenentatge. Després del 1975, amb l'arribada de la democràcia, va ser també Ignasi Salat una figura influent en la renovació educativa a Catalunya. El nostre condol a la Companyia de Jesús, al cel sigui Ignasi Salat.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat. El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Està en marxa ja la campanya Per Tants 2025, Por Tantos, presentada ja fa uns dies pel Secretariat per al Sosteniment de l'Església. Un autobús de línia tornarà a recórrer Espanya per donar a conèixer l'impacte de marcar la X de cara a l'ajuda als més vulnerables, entre altres missions. El bisbe de Tarassona i responsable del Secretariat per al Sosteniment de l'Església, Vicente Rebollo, va presentar la campanya en una conferència informativa que es va fer a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola. Va donar les gràcies als més de 9 milions de contribuents espanyols que marquen la creu del sosteniment de l'Església dins l'assignació tributària. Una creu que es pot compaginar amb l'altra, la d'altres finalitats d'interès social. Perquè el seu gest, va afegir Vicente Rebollo, arriba molt lluny i permet a l'Església continuar teixint llaços i portant la llum de l'Evangeli a tota la societat. L'Episcopat espanyol ha posat en marxa aquesta campanya que té com a títol Línia 105 per tants, Línia 105 por tantos, que recorre diferents llocs de l'Estat per mostrar la tasca social i espiritual que desenvolupa l'Església en l'àmbit local a través, moltes vegades, de les seves entitats i gràcies, en bona part, a l'impacte d'aquesta X. Parlem uns minuts de tot això amb Vicente Rebollo, bisbe de Tarassona i secretari per al sosteniment de l'Església, responsable d'aquest secretariat per al sosteniment de l'Església. Monseñor Vicente Rebollo, buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
Muy buenas tardes.
Encantado. La campaña de la Iglesia para animar a los contribuyentes a marcar la X en la declaración de este año recorrerá por segunda vez en un autobús de línea, esta vez animando a los fieles a contribuir. ¿Cómo valora esto y cómo será este año? Con alguna diferencia, supongo, en relación con el año pasado.
Sí, este año la diferencia es que va a ser cada diócesis la que diseñe su itinerario. Ajá. Para que sientan como la Iglesia está más cerca de lo que les puede parecer a gente, porque hemos constatado que incluso entre los mismos habitantes de las diócesis, pues no conocen la realidad que hace la Iglesia en favor de los demás. Entonces cada diócesis va a descubrir 4 o 5 destinos donde presentará a la gente también de la propia diócesis esa labor. Entonces ha habido una campaña general, pues más general para toda la Iglesia, y luego cada diócesis lo concretará. Es más, alguno puede que igual use autobús y use otra forma de acercarse a esos sitios.
Sí, por tanto, tenemos un mismo autobús que va recorriendo y entonces en las diócesis marcan su itinerario. Sabemos que aquí en Barcelona, por ejemplo, también hay unos días asignados, en mayo, si no recuerdo mal. Sí,
sí, yo ahí no lo sé qué habrá en Barcelona o las diócesis, porque cada uno lo concreta, sí. Cada diócesis marcará los suyos. Lo que sí que entran dentro de estos casi 3 meses que hay para presentar la declaración de la renta, es donde se van a ir realizando los itinerarios y cada diócesis, por tanto, escoge las fechas y concreta su itinerario.
Muy bien. ¿Cuáles son las razones que han ofrecido aquellas personas que el año pasado, tras viajar y conocer la realidad social de la Iglesia, han decidido cambiar y marcar la cruz? Porque eso también se busca por muchas razones, pero también se fomenta, ¿no?, esa dimensión positiva del gesto.
Correcto, se elige a personas que no marcan la X a ser posible, a lo mejor igual no se consigue, pero personas que no marcan la X después de presentar, pues sobre todo la labor social, asistencial, también religiosa en pues poblaciones pequeñas que no acude nadie y siempre está el sacerdote. Entonces se han dado cuenta, esas personas que no marcaban, que un gesto tan sencillo, como decimos, casi imperceptible, llega a muchas personas, y con algo que no les va a suponer pagar más impuestos o recibir menos si les toca devolver, no es totalmente neutro, sin embargo, van a ayudar a muchas personas. Y eso es lo que ha ido convenciendo, ¿no? El palpar la realidad, es estar cercano y ver los ejemplos, o más que ejemplos, ¿no?, las realidades sociales que desarrolla la Iglesia, eso convence a las personas.
Por otro lado, cuando hablamos de marcar la X, evidentemente hablamos del sostenimiento de la Iglesia, también en su estructura, sostenimiento del clero, atender a unas necesidades materiales de las parroquias, pero también ayudar a muchas personas necesitadas, y quizá este año se está incidiendo más que otras veces en esa atención a los vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son o qué ejemplos pondría, ¿no?, de obras y necesidades atendidas por la Iglesia gracias a ese gesto, ¿no?, de marcar la X?
Sí, son amplias, ¿no? Quizá, claro, es como más llamativo porque abarca a personas no confesionales, es el gesto a los vulnerables, pues desde familias que se ayuda a pagar la luz, ¿no?, incluso se les da un apoyo de alimenticio, hasta por la gente sin techo, que duermen en las calles, o migrantes también, ¿no?, que acuden y no saben cómo abrirse un camino en la sociedad, pues a eso se les atiende, ¿no? Evidentemente son gestos pues que conmueven, llamativos, pero que todos brotan de esa misma vocación, podemos decir, de la Iglesia, de servir a las personas. Y además que se hace a cualquiera, ¿no? Ahí no se busca que sea creyente o no creyente, sino alguien que necesite la ayuda de la Iglesia, ahí está la Iglesia prestando esa ayuda.
Avui estem parlant amb Vicente Rebollo, bisbe de Tarassona, sí, i també responsable del secretariat per al sosteniment de l'Església a la Conferència Episcopal Espanyola. La campanya Por Tantos és notícia, sí. Ya ha empezado toda esta aventura. Bueno, en general, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿cómo se presenta este año la campanya? ¿Qué esperanzas tiene la Iglesia, que agradece, como usted expresaba el otro día, ¿no?, a los más de 9 millones de contribuyentes? A ver si son más este año, siempre existe un poco esa perspectiva.
Pues sí, siempre existe esa perspectiva, incluso, bueno, pues una llamada que nadie deje sin marcar la casilla de la Iglesia, o las dos, que se pueden marcar las dos. Sí. Me decía que es un gesto neutro, que no le va a costar dinero. y va a ayudar a tantos, ¿no? Por eso nosotros, como desde la Iglesia, como sabemos que ese gesto va a servir para muchas personas, pues no nos cansamos de animar a que lo hagan, que lo marquen, que se preocupen, porque a veces pasa mucho eso, ¿no? Que encargan su declaración de la renta a un tercero y van directamente a los datos económicos, y este gesto tan sencillo, tan significativo, puede ayudar a muchas personas. Por eso es una llamada también, de alguna manera, a que se molesten, se preocupen y se sientan responsables de poder ayudar, o casi, podría decir otra palabra, protagonistas, ¿no? Con un gesto, una X que marque en la casilla 105, van a ser protagonistas de mucha ayuda.
Sí, este 105, que es el número de autobús, un poco siguiendo esta corriente del 47, ¿no? Un autobús de referencia, en este caso para la Iglesia y para su sostenimiento. Por ejemplo, si miramos los datos del anterior ejercicio, Cataluña, por ejemplo, está por debajo de la media española en contribuyentes que marcan la X, aunque fue la tercera comunidad autónoma que más recursos aportó a la Iglesia, ¿no? ¿Qué mensaje dirigiría usted desde nuestros medios de comunicación eclesiales en Cataluña, concretamente a estos contribuyentes, ¿no? Que a lo mejor tienen reservas o desconocen el sistema, no sé qué les diría.
Sí, que no tengan miedo, que no desconozcan el sistema. Llamamos la línea 105 porque es esa casilla 105 la que pide esta ayuda para la Iglesia. Entonces, que sepan que no hay ningún problema en marcarla, que, como decía, no van a pagar más ni se les va a devolver menos. Es más, si marcan las dos casillas, van a ser protagonistas de que 0,7 de sus impuestos vaya para la Iglesia y otro 0,7 también vaya para otros fines sociales, que merece la pena. Es una llamada, además yo digo a veces casi como, no sé si es fuerte la palabra, dignificar nuestra declaración de la renta, que parece que son cifras, son números, pero con este gesto hay muchas personas detrás. ¿Y cómo no vamos a querer ayudar a las personas? Yo estoy convencido que hay mucho desconocimiento, ignorancia, hasta miedo, porque todo el mundo quiere ayudar. Así que es verdad, tenemos un reto grande ahí en vuestra comunidad para poder crecer en esta ayuda a muchas personas. Así que ánimo, yo desde aquí lo vuelvo a decir y gracias por vuestra colaboración, que todo el mundo se dé cuenta de cómo puede colaborar con su declaración de la renta, hacer mucho bien.
Sí, por supuesto, además, pues entidades de la Iglesia como Cáritas u otras que también se benefician, y también toda esa gran acción asistencial y caritativa por los más vulnerables. Y finalmente le quería preguntar, para no alargarle, no robarle más tiempo, por lo que es el sostenimiento de la Iglesia en general, que es un tema importante sobre todo desde la autofinanciación en España, que es más necesaria por la necesaria también separación, ¿no?, entre instituciones civiles y la Iglesia Católica, que es una institución importante por tradición, por raíces, pero que trabaja con total independencia desde la pluralidad y la igualdad, ¿no? ¿Cómo explicaría usted esta realidad, tanto a creyentes bautizados como a personas alejadas o no creyentes? Es decir, que todo depende de los que libremente quieran ayudar a la Iglesia, y si no hay nadie, no se recibe nada. Es un poco esa concienciación, ¿no?
Sí. Así es, si nadie marcara la X en la declaración de la renta, pues la Iglesia no recibiría nada. Claro. Es totalmente libre y voluntario, y solamente se recibe pues ese porcentaje de las personas que lo marquen. Con lo cual, estamos hablando de una total independencia de lo que es un presupuesto del Estado o una subvención. Uh-huh. Esto es ayudar a que la persona pueda concretar ese gesto hacia los demás marcando la declaración de la renta, pero si no hubiera ninguno, pues ninguno recibiríamos, no recibiríamos ningún euro. Así es.
Sí, sí, es importante recordarlo también, porque muchas veces se dice que la Iglesia en algunas épocas no había entendido la separación, ¿no?, con el Estado, con las administraciones civiles, y eso yo creo que cada vez está más claro, precisamente para tener más libertad, ¿no?, también.
Totalmente claro, para tener más libertad, efectivamente, en cuanto a ingresos y también en cuanto al pagar impuestos. La Iglesia paga igual que los demás, ¿no? Y estamos en ese nivel, pues igual que cualquier ONG, entidad social, la Iglesia tiene cero privilegios, igual que los demás. Con lo cual estamos con esa pues total confianza y garantía de independencia, porque no dependemos del presupuesto de un gobierno o de unos beneficios fiscales, dependemos de la voluntad de los creyentes, e incluso somos conscientes de gente que a lo mejor no es creyente, también marca esa casilla porque sabe que el dinero que recibe la Iglesia llega muy lejos y además lo hace crecer. porque llega para más gente y muchos gestos.
Sí, la confianza es muy importante, sobre todo a veces cuando la iglesia es demasiada frecuencia, tristemente, noticia por cosas negativas, cuando hay muchas más positivas que negativas, también podemos decir, ¿no? Y a veces las malas experiencias o la mala imagen que algunos dan pueden condicionar, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta esto.
Claro que condiciona, sí, nos da pues verdaderamente pena, ¿no? Por todos estos casos negativos, todos los pecados que tenemos, pero como usted decía, hay mucha más fuerza positiva, muchos más casos de ayuda, de cercanía que estos negativos. Reprobamos todo esto y lo rechazamos. Y nosotros, no obstante, queremos poner el acento en el bien que vamos a hacer y que queremos hacer. Y es verdad que la gente igual pues quiere tomar represalias, pero que se den cuenta que no marcar la X no es una represalia, sino una falta de recursos para ayudar a nuevas personas. Por eso, con total libertad, yo siempre lo pido, porque no pido para mí, sino para los demás, y la Iglesia pide para ayudar a los demás.
Doncs anirem informant del recorregut d'aquesta línia 105, per tants, en honor a la casella de la declaració de la renda, este autobús que recorrerà tota Espanya i que llegarà també en alguns dies a Catalunya. Moltes gràcies, Vicente Rebollo, director responsable del Secretariat per al Sosteniment de l'Església de l'Episcopat Espanyol, campanya por tantos 2025, bueno, de hecho correspondiente al 2024, ¿no?, a la declaración de la renta del año pasado. Don Vicente Rebollo, un abrazo y gracias y ánimo entre todos.
Pues muchas gracias, un abrazo para vosotros y para todos vuestros oyentes.
Radio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a la secció de la caritat, de l'amor, de l'ajuda als necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya i amb la Montserrat Creus a la coordinació. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas s'ha sumat aquest diumenge a la commemoració del Dia Internacional de les Treballadores de la Llar i les Cures. L'any 1988 va ser quan l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar aquest dia, el 30 de març, per reivindicar els drets i el reconeixement d'aquesta professió que representa un sector econòmic important i contribueix al creixement econòmic i al funcionament més eficient del mercat de treball. El col·lectiu té cara de dona. Les dades oficials de la Seguretat Social sobre el treball domèstic a l'Estat l'any 2023 assenyalen que les dones ocupen el 95% d'aquests llocs de treball i que gairebé la meitat de les empleades, el 45%, són dones estrangeres en situació regular. Però queden fora de les estadístiques oficials un gran nombre de dones en situació administrativa irregular. Els últims anys s'han produït millores en les condicions laborals, com ara l'accés a la prestació per desocupació, la pujada progressiva del salari mínim interprofessional o la desaparició de la figura del desistiment, que permetia acomiadar sense cap raó justificada. Tot i això, Aquests avenços han comportat un augment dels costos i els tràmits en la contractació, sense que l'administració hagi contemplat mesures de suport suficient. A més, encara queda molt per a l'equiparació total dels drets en relació amb la resta de persones treballadores. Des de Càritas es vol fer un esment especial sobre les condicions laborals i salarials de les treballadores en règim intern, en molts casos cuidant persones dependents. Moltes treballen més de 40 hores cada setmana i tenen disponibilitat de 24 hores perquè viuen allà on treballen. El descans diari de 2 hores que reconeix la llei és insuficient i no sempre es compleix. Per tot això, Càritas uneix la seva veu a la de les treballadores de les cures i de la llar per reivindicar la millora de les seves condicions laborals, una necessària classificació professional que distingeixi les tasques domèstiques i les que tenen a veure amb la cura de les persones, la contribució per part de les persones ocupadores, signant contracte, donant d'alta la seguretat social i amb un pagament just i vacances i dies de permís, i que l'administració dugui a terme mesures de foment a la contractació, tal com fa amb altres feines. D'altra banda, Càritas Diocesana de Terrassa està compromesa a ser un altaveu en la prevenció i la detecció de la violència contra els nens, nenes i adolescents, en línia amb la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència. En aquest context es va anunciar el llançament del nou web totoc.cat, una iniciativa de la Generalitat per detectar i prevenir casos de violència infantil i adolescent. Aquest web, acabat amb totoc.cat, sota el lema Tot OK, això és el que vol dir, ofereix una plataforma accessible i confidencial per a la denúncia de situacions de maltractament. Aquesta eina complementa el servei telefònic d'Infància Respon, que es pot contractar al número 116-111-116-111 i que el 2024 va rebre més d'11.000 trucades. Ara, a més del telèfon, els usuaris poden accedir a un xat en línia i a un servei de WhatsApp, facilitant així la comunicació i la denúncia de casos de violència de manera més immediata i més segura. La creació d'aquesta plataforma respon a la necessitat de proporcionar recursos efectius i accessibles per a la protecció dels nens, les nenes i els adolescents. El web ofereix informació i recursos per identificar signes de maltractament i conèixer els passos que cal seguir en cas de sospita o detecció de violència. Càritas Terrassa fa una crida a tota la comunitat perquè conegui aquesta iniciativa i contribueixi a la seva difusió. El Club Gimnàstic de Tarragona, el Nàstic, en col·laboració amb el Port de Tarragona, va presentar dijous passat la Jornada Solidària 2025, que es va celebrar aquest diumenge al Temple, coincidint amb el partit davant de la Societat Esportiva Ponferradina. La gran majoria de les 23 entitats adherides a aquesta edició van tenir representació a la fotografia prèvia de la jornada d'aquest diumenge, on la recaptació de les entrades venudes per aquest partit de primera ref, de la tercera categoria espanyola, per entendre'ns, mitjançant els codis de les associacions o entitats, es destinarà a les respectives causes socials i també solidàries. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, el director de l'àrea de negoci, José María Andreu Soler, i el director de desenvolupament del Port de Tarragona, Joan Besora, van ser els encarregats de rebre els representants de les associacions. Entre les entitats que han confirmat la seva participació a l'edició d'aquest any, tenim la FANOC, ASIC, Associació de Cardiopaties Congènites, l'Associació Aspercarm Asperger TI Camp de Tarragona, Associació contra el Càncer de Pàncreas, l'Associació contra el Càncer de Tarragona, i també l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral. Com dèiem, entre moltes altres, també Mans Unides, la Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona i Todos en Azul. Seguim repassant l'actualitat caritativa. Càritas Parroquial de Santa Eugènia de Berga, amb el suport de l'Ajuntament del municipi, impulsa el projecte Parlem. Es tracta d'una iniciativa adreçada a totes les persones en situació de vulnerabilitat que necessiten millorar el seu domini de la llengua catalana. S'ha detectat que a Santa Eugènia hi ha persones, sobretot dones, que viuen limitades cada dia pel fet de no conèixer l'idioma i impossibilitar així la seva participació en la vida social del poble. Actualment, 3 persones voluntàries de Càritas acompanyen dones amb l'objectiu d'empoderar-les i contribuir a la seva autonomia personal, ajudant-les, en aquest cas, a practicar el català. També pretén que les participants es relacionin entre elles i puguin crear una xarxa de suport mutu. Càritas Diocesana de Tarragona va participar el 20 de març passat en la taula rodona Envellir a casa durant la jornada de treball social i gent gran construint futurs inclusius, organitzada pel Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. Diferents entitats i organismes van parlar de recursos per l'envelliment actiu. Des de Càritas Tarragona van presentar el projecte Ara al teu costat, un programa d'acompanyament a la gent gran. I l'endemà, divendres 21 de març, es va celebrar la jornada de formació diocesana hacia prácticas de acogida y acompañamiento grupales y comunitarias. L'acte, amb aquest títol i dut a terme a la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, va tenir com a formador Paco Aperador, de l'equip d'inclusió de Càritas Confederal, de Càritas Espanyola, i va comptar amb la presència d'una seixantena d'assistents entre persones voluntàries de Càritas a la diòcesi de Vic i personal contractat per l'entitat. Paco Aperador va centrar la seva intervenció en la importància de l'acompanyament de les persones ateses per Càritas, posant en valor la feina feta fins ara, però també reflexionant sobre els marges de millora que pot haver-hi. En aquest sentit, els participants van fer una dinàmica grupal per reflexionar sobre aquesta qüestió. Durant la jornada també es van presentar alguns projectes d'acollida i iniciatives que poden ser inspiradores per altres càritas de la diòcesi vigatana. Entre els projectes presentats hi va haver el Coneixem Manresa, l'acollida grupal de Sant Fruitós de Bages i les càpsules formatives de Càritas Arxiprestal de Vic. També destaquem que el Teatre Parroquial de Sant Vicenç de Jonqueres, a la Creu Alta de Sabadell, va acollir divendres 21 de març, a la tarda, l'acte central del desè aniversari de PASOMI, empresa d'inserció social creada per Càritas Diocesana de Terrassa i de la qual vam parlar en el testimoni d'aquesta secció. Hi va haver parlaments dels responsables de Càritas, així com de Salvador Ubiols, antic director general de Càritas i fundador de l'empresa de reinserció, testimonis de treballadors i usuaris de l'empresa, perquè clogués l'acte el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que va donar gràcies a Déu i a les persones que han fet possible aquest espai de reinserció social. Després de l'acte, amb autoritats civils i representants de Càritas Catalunya, es va fer un refrigeri. A PASOMI, recordem-ho, és una empresa de reinserció social creada per Càritas Diocesana de Terrassa l'any 2015. Des d'aleshores, l'empresa ha acompanyat més de 160 persones en aquest procés i té convenis establerts amb diverses empreses, institucions i fundacions per oferir línies de treball en la neteja, manipulats industrials, recollida de contenidors de roba de segona mà i arranjaments per a petites obres. A més, el Centre Sant Tot de la Seu d'Urgell, de Càritas d'Urgell, va rebre la visita del recentment nomenat president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets. Va ser rebut pel director de Càritas d'Urgell, Josep Casanova, i la vicedirectora Marta Fortuny, així com pel conciliari delegat episcopal Jaume Mayoral. Va mantenir una primera reunió de treball en què es va aprofundir en les dinàmiques de treball de l'estructura de Càritas d'Urgell per anar coordinats en l'àmbit missional i d'identitat de l'entitat i conèixer l'aplicació de les accions que s'emprenen per la millora de l'eficiència i l'eficàcia en la resolució de les tasques que desenvolupa Càritas a Urgell. Es van incorporar més tard l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, i el bisbe coadjutor Josep Lluís Serrano, que van poder compartir el tractament dels temes exposats. La trobada es va cloure amb un dinar de germanor, al qual va assistir també la responsable del Centre Sant Tot, Neus Puigsobirà, la responsable de gestió econòmica Dolors Cortés i el responsable del grup Grapats, Marc Boix. I la Fundació Formació i Treball torna a col·laborar enguany amb Càritas Espanyola i posa en marxa el projecte Economia Social Més Oportunitats Reals de Treball. L'objectiu principal d'aquest programa és incrementar les oportunitats d'ocupació per a les persones que es troben en situació o risc d'exclusió social mitjançant la seva contractació a les diferents empreses d'inserció del grup. Dins d'aquest projecte i al llarg de la convocatòria actual, es durà a terme la contractació de 4 persones en situació de risc de vulnerabilitat. Aquestes persones podran millorar la seva ocupabilitat desenvolupant tasques en diferents llocs de feina, com ara operari de neteja, auxiliar de cuina o peó de mobles. Per la seva banda, les persones participants del projecte podran realitzar un itinerari individualitzat acompanyades per una persona tècnica que orienti aquest itinerari. Així es busca que les persones participants puguin adquirir i millorar les competències transversals i laborals i també millorar la seva ocupabilitat, afavorint la seva incorporació al mercat laboral ordinari. Escoltem ja el testimoni de cada setmana. És important el paper de les dones en la societat, com també en el treball social. Avui aquest testimoni nostre vol centrar-se en una treballadora social i terapeuta familiar que es diu Maria José Rosell Ferrer. Ens ha acompanyat en altres ocasions en la seva condició de secretària general de Càritas Diocesana de Lleida. Maria José Rosell és experta en intervenció sistèmica i té un màster de gestió i avaluació en la intervenció per a la transformació social. Des del 2016 ocupa aquest càrrec de secretària general de Càritas Lleida i volem conèixer la seva experiència dins del sector social. Maria José Rosell, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda.
Encantat de saludar-la. Bé, quina va ser la motivació que vostè va tenir per dedicar-se al treball social i a la teràpia familiar?
Mira, la veritat és que va ser coincidència, és a dir, va ser se me va posar a mig el tema del treball social i jo dic que va ser com un miratge, no? Perquè vaig trobar la meva formació vocacional. Jo havia estat anteriorment voluntària, però no coneixia ben bé el treball social i quan vaig començar el primer any de carrera vaig dir que això era la meva formació i que jo volia continuar atenent i ajudant a les persones, però amb una formació al darrere. I, per tant, primer any i vaig saber que era el meu.
Sí, sí, fantàstic, descobrir amb aquest discerniment que tots anem fent durant la vida, oi? Quins són els principals reptes que afronten actualment des de Càritas Diocesana de Lleida?
Càritas va fer l'assemblea ara fa molt poquet i ens van plantejar tres grans àmbits. Va ser el tema de la societat, l'organització més interna i l'acció social. Hi ha un primer element que nosaltres el trobem fonamental, que és a nivell de societat, és poder treballar amb els altres. Si nosaltres volem treballar per la transformació social, això s'ha de fer juntament amb altres entitats, tant siguin del tercer sector com siguin administracions públiques, per combatre uns discursos que a nosaltres ens preocupen força sobre la discriminació i discursos que tenen a veure amb per què una persona està en situació de vulnerabilitat, no? I que diuen que les situacions de vulnerabilitat són volgudes i això nosaltres hi estaríem totalment en contra. Mm-hmm. Aquest seria el primer eix. El segon és més un tema intern, és més un tema de comunitat cristiana, d'animar les comunitats cristianes en favor de les persones més vulnerables, és en aproximar-nos a aquestes comunitats cristianes en aquesta realitat, que en principi és el que ens toca. I després hi ha un altre element que és més a nivell social, que aniria vinculat a tots ells, que seria més un tema de tenir una visió més global del que està passant. Les persones, l'impacte hem cobert i cobrim i continuem fent-ho, i no seria un aspecte que hauríem de deixar de banda, tot el que és les necessitats bàsiques i el tema de l'acompanyament, però ara centrar-nos en un tema més d'acompanyament més psicològic, més emocional, que arrel de la pandèmia cada vegada veiem les persones més afectades, i després de l'àmbit d'habitatge, que nosaltres pensem que és un dret fonamental i que a vegades pensem que és un aspecte que és més residual i és fonamental perquè les persones avancin. Uh-huh.
Quines iniciatives o projectes nous té vostè amb el seu equip en marxa per ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat?
En aquests moments nosaltres ja fa molt temps que estem treballant el tema alimentari, però nosaltres ara ens volem centrar més en el tema de, una vegada hem treballat tot el tema alimentari mitjançant les targetes sanitàries, seria més en desenvolupar tallers que parlin de com ha de ser aquests aliments i quines conseqüències té l'alimentació per la salut de les persones, no? Llavors ens hem centrat en aquest primer aspecte. Després, com et deia, per nosaltres és fonamental el tema emocional i, per tant, vam fer una contractació ja fa un any d'una persona amb temes de suport psicològic i ho fem més tant a nivell individual com a nivell grupal. I aquest és un eix que també pensem que el tema més grupal permet que les persones puguin recolzar-se amb la persona tècnica però també amb el suport que el mateix grup ofereix. Uh-huh. I finalment amb joves, que nosaltres sempre hem tingut els joves al nostre focus. Nosaltres pensem que el tema del lleure és fonamental i, per tant, fem un reforç. Nosaltres no ens dediquem a temes de lleure, però sí que hi ha altres entitats d'Església o altres entitats que es dediquen a temes de lleure i, per tant, nosaltres hi col·laborem i afavorim que els infants que nosaltres atenem hi participin. Però també volíem dedicar-los un espai més un taller més amb adolescents per saber quines són les seves inquietuds, les seves preocupacions i poder-los oferir des de Càritas un espai.
Avui parlem amb Maria José Rosell, treballadora social, terapeuta familiar i secretària general de Càritas Diocesana de Lleida. Quina importància té l'escolta activa en la feina que vostè fa com a terapeuta familiar?
L'escolta és més que escoltar únicament, és comprendre l'altre, és un element fonamental. Nosaltres sempre diem, no, ja ho fem això d'escoltar. Escoltar vol dir comprendre i acompanyar. I aquestes dues paraules que Càritas les té com a molt incorporades en el seu llenguatge, jo ara abans t'escoltava les notícies que tu donaves, no? Sí. I explicaves tota la tasca que feia Càritas en totes elles. Hi havia el tema de l'acompanyament, tant sigui en inserció o en altres projectes, com deies, el tema de la llengua, és poder acompanyar, poder escoltar i poder acompanyar la persona en el procés que ella tingui amb el màxim de respecte. Això és l'escolta activa. És comprendre, acompanyar i respectar.
I quins consells donaria Maria José Rosell a aquells que volen involucrar-se en el voluntariat social en general?
Jo sempre dic el mateix, és a dir, el primer que has de fer és implicar-te. És a dir, consells n'hi ha pocs aquí, seria de fer-ho. Per mi l'important és si Càritas dona o el voluntariat rep més del que dona. Jo sempre ho he dit així, i sempre ho he vist així. Per tant, és implicar-se. El primer punt per mi seria, no ens ho pensem, llança-t'hi, no? I després és poder-te formar en aquest voluntariat. És a dir, jo crec que totes les Càritas, les 10, tenen programes de formació excepcionals, tenen una llarga trajectòria a nivell de formació, i per tant és formar-te perquè aquella tasca que desenvoluparàs, que és acompanyar les persones, ho facis amb les millors condicions i amb la millor coherència. Uh-huh. I tenim una trajectòria cristiana que, en principi, molts dels nostres voluntaris ja tenen formació, però per desenvolupar un voluntariat cal tenir una formació una mica més, no?
Sí.
I, per tant, escoltar les Càritas, que tenen uns equips de formació de voluntariat excepcionals, jo penso que és això, que deixar-se escoltar pels formadors del programa de voluntariat, realitzar la tasca i després és gaudir d'aquella tasca que fem, perquè les persones que acompanyem també ens poden ensenyar moltes coses i és important formar-nos per a aquestes persones que nosaltres acompanyarem.
Hem d'acabar perquè se'ns acaba el temps. Recordem que hi ha moltes persones que tenen feina i estan en situació de vulnerabilitat, però li vull preguntar, si pot dir-ho en 30 segons, sobre els temporers, no?, de les Terres de Ponent. Quines accions fan per ajudar-los concretament? Hi ha una temporada on és forta aquesta presència.
Clar, nosaltres en principi treballem durant tot l'any.
Sí.
La primera frase que t'he de dir és nosaltres hi som durant tot l'any. I les persones temporeres, que algunes que es queden, hi som durant tot l'any. I l'acompanyament el realitzem durant tot l'any. Per tant, la nostra tasca és primer presència durant tot l'any i després és tema de cobertura de necessitats bàsiques, però també lo fonamental és acompanyament en la recerca de feina.
Molt bé, enhorabona.
I treball xarxa, perquè si no, això no funciona.
I tant, el treball en equip, a més, ja porta vostè uns quants anys a la Secretaria General de Càritas Lleida. Gràcies, avui un testimoni de dona activa, Maria José Rosell, des de Càritas Lleida. Una abraçada, fins una altra.
Fins una altra, adeu.
Adeu-siau. I ràpidament uns apunts d'agenda. Des d'aquest dilluns i fins al 20 de maig, de dilluns a divendres, a Granollers i a Terrassa, Càritas Terrassa organitza un curs de personal de neteges industrials. Els dimarts 1 i 8 d'abril, els dos propers, en format online, Càritas Sant Feliu de Llobregat organitza un curs bàsic de voluntariat. I el proper dimecres 2 d'abril a les 2 de la tarda, Fòrum Social Pere Tarrés, la inversió social com a motor de transformació, amb Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials de la Generalitat. Fins aquí la veu de Càritas. I fins aquí Sense Distància. Gràcies. Us acompanyem de dilluns a divendres a Ràdio Estel FM, a 6:45 del matí, a les 2 del migdia i a 6:45 de la tarda. També per Ànima Estel ens podeu escoltar al vespre i a la nit i recuperar-nos per Ràdio Estel Oficial i radioestel.cat. Adéu-siau.